Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Comienza una semana más Tierra de Nadie, el programa de las ONGs y del voluntariado de la mano de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, en la UPV Radio. Mariana Herrero y yo, Isabel Verdet, te damos la bienvenida y te invitamos a acompañarnos en la próxima hora de este miércoles 18 de julio. Además, como cada día, agradecemos la labor de Sarizorio en la realización técnica y te recordamos que nos puedes seguir en la 102.5 de la FM si estás en la zona metropolitana de Valencia y desde cualquier otro lugar en radio.upv.es. Arrancamos ya. Cuéntanos, Marian, ¿qué nos trae el Tierra de Nadie de hoy?
Buenas tardes, Isabel, Sari y a todos los oyentes. Hoy entrevistamos a Manolo Piquer, de la Fundación Novesendes. Además, conoceremos la venta de productos de comercio justo en las Olimpiadas de Londres 2012 y la campaña Ideas para Mejorar el Mundo, que ha lanzado en Twitter la Universidad de Salamanca. Esta y otras noticias darán paso a nuestras secciones de agenda y bolsa de voluntariado, que llegan cargadas de interesantes propuestas. Así que invitamos a todos los oyentes a quedarse con nosotras en la próxima hora. Comenzamos ya y lo hacemos escuchando a Rebecca Ferguson y su canción Nothing is Real But Love.
Wonder why it don't move, trying to get in, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face, but then this world's not always good, and nothing's real but love, nothing's real but love. Open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed right in my face. And I guess this world's not always good, and nothing's real.
Tenemos con nosotras a Manolo Piquer, presidente de la Fundación Novesendes. Buena vesprada, Manolo, benvingut a Tierra de Nadie.
Hola, buena vesprada.
Para comenzar esta entrevista tenemos a demanar que dices el test que has escollit para compartir amb nosaltres y que, si no me equivoque, tomo el tabore amb el nom de la vostra fundació, Novesendes.
Correcte. Sí, el text és un poema que es diu Ítaca i que realment va ser un text que ens va inspirar per a donar-li nom a la nostra entitat, no? Entonces, pues, el llisc, ¿vale?
Avant, sí.
Molt bé. Mira, quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí siga llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí siga llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vages a ciutats per aprendre dels que saben. Bon viatge pels guerrers, si al seu poble són fidels. El velam del seu vaixell afavoreix que el déu dels vents i malgrat llur vell combat, l'amor ompli el seu cos generós. Troben els camins dels vells anels, plens d'aventures, plens de coneixences. Més lluny, hem d'anar més lluny, dels arbres caiguts que ara us empresonen, i quan els haureu guanyat, tingueu ben present no aturar-vos. Més lluny, sempre aneu més lluny de l'avui que ara us encadena, i quan sereu deslliurats, torneu a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny del demà que ara s'acosta, i quan creieu que arribeu, sàpigueu trobar noves sendes. Molt bé.
Bé, Manolo, moltes gràcies per aquest text que has llegit. Per a posar-nos un poquet en matèria, conta'ns a què es dedica la Fundació Noves Sendes. Quins són els seus objectius?
Bé, la Fundació Noves Sendes és una fundació cívica de Betxí, que és un poble a Castelló, prop de la capital. El fet de ser una fundació vol dir que no tenim cap ànim de lucre i que, a més, som independents, no? No depenem de ningú grup ni de ningú, siga polític, siga religiós o del tipus que siga, no? L'altra característica important d'una fundació cívica és que s'adreça a un àmbit local d'actuació, no? On el nostre objectiu en aquest àmbit pues, és millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans en general, no? I, a més, això fer-ho amb la participació dels propis ciutadans, de la pròpia comunitat, no? Aquestes serien les característiques fonamentals de lo que és una fundació cívica i, en concret, la Fundació Noves Sendes, pues, podríem dir que la nostra missió és treballar per a la col·laboració i la generació de capital social orientat al desenvolupament i a la millora de la qualitat de vida a nivell local, no? A nivell local tant de Betxí com de la comarca, perquè el nostre àmbit també arriba a l'extensió comarcal, no? I això, d'alguna forma, pues, fer-ho per mitjà del foment de la responsabilitat social, la consciència i el compromís cívic de la gent, no? Sensibilitzant els ciutadans i tractant de desenvolupar fórmules de participació. També pues, permet la promoció de processos comuns amb altres persones i altres organitzacions i involucrar els ciutadans en general per detectar necessitats i consensuar la manera de poder-les atendre, no? En definitiva, el que nosaltres volem és aportar valor per al desenvolupament personal i social de la comunitat, no? I que la gent conega aquest projecte i pugui involucrar-se cada vegada més en ell, no? Perquè això ens va en la nostra vida, diguem, no? El que la gent participi d'aquest projecte.
I tu, Manolo, eres el president i suposo que també un dels fundadors de la Fundació Noves Sendes. En quin moment es crea aquesta fundació? Quina és la necessitat que haveu vist o la qüestió a la que volíeu donar resposta amb la creació de la Fundació Noves Sendes?
Bé, bueno, pues n'hi ha que dir que l'origen d'esta fundació era una fundació d'empresa, no? És a dir, partís la Fundació Noves Sendes des de l'any 2001 com a conseqüència de que una empresa local d'ací del poble assumira uns valors ètics de responsabilitat i compromís social, no? L'empresa entenia que també pot ser un instrument de participació ciutadana i desenvolupament social, a més de la pròpia activitat econòmica, i va decidir fer una fundació. Per tant, diguem que en la cultura de Noves Sendes està la pròpia visió de les empreses com un potencial per a contribuir a millorar el seu entorn, no?
Una cosa a més ara està de molta actualitat, no? Allò de la responsabilitat social corporativa. Aniria un poc per ahí?
Sí, bueno, en un principi, com te diria, sí. De fet, la fundació se va muntar per això, no? Per a poder desenvolupar aquesta responsabilitat social d'una empresa determinada d'ací de la localitat. El que passa és que aplega un moment en què vam conèixer el model de lo que són les fundacions cíviques, que ho explicava ràpidament abans, no? I entonces ens vam donar compte de que ISA és una manera d'organitzar-se ideal per a lo que era el nostre projecte de responsabilitat social, no? I vam decidir transformar-nos, deixar de ser una fundació cívica i passar a ser, deixar de ser una fundació d'empresa i passar a ser una fundació cívica, no? Que bàsicament pues, la transformació va consistir en cedir el control de la fundació, ja no era el patronat estava format pels socis de l'empresa, sinó que estava format per representants de la comunitat, des del propi ajuntament fins a representants d'associacions civils, d'altres empreses, de centres educatius, etc., no? I d'alguna forma pues, involucrar més a la gent per a dissenyar les estratègies i els plans de treball i els projectes de la fundació, no? Això ha sigut el plantejament i a partir d'aquesta transformació pues, hem començat a funcionar com una fundació cívica.
En aquest moment, Manolo, què projectes o activitats porteu a terme?
Bueno, nosaltres dividim la nostra activitat en quatre àrees estratègiques, que són la participació, que bàsicament ahir pues, estem incentivant el treball en altres col·lectius del poble per a detectar necessitats i per a que participen en treballar en les solucions, no? Hem fet projectes en aquest sentit en el sector de la joventut, en les ames de casa, hem participat en altres col·lectius com el de persones majors i també estem tirant endavant un centre cívic que és un centre cívic que tenim obert al mateix local on tenim les oficines i ahí pues, concebim un espai obert al servei de tota la comunitat i on es poden programar diferents activitats tant per part nostra com per part d'altres organitzacions. No? Volem també aportar recursos a altres associacions i organitzacions de la societat civil perquè puguin desenvolupar els seus fins d'interès general. No? A banda d'aquesta àrea estratègica de participació, que és la més important que tenim, també estem treballant en altres, com és l'educació en valors, on estem aportant pues, activitats complementàries per a treballar els valors en el procés educatiu dels centres públics en els que estem treballant. I ahir desenvolupem actualment, pues, per exemple, estem duent a banda projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament. No? Uh-huh. L'altra àrea seria la de ciutadania corporativa, que enllaça justament en el que deia al principi de la cultura de noves sendes en quant a la visió de les empreses en potencial, no?, per implicar-se en la comunitat. I ahir ens plantegem un treball de difusió i sensibilització d'aquesta responsabilitat social en les empreses del nostre àmbit. No? Sí. Volem recolzar també pues, estratègies de desenvolupament econòmic i d'empleabilitat en aquests temps molt crítics de cara a l'ocupació. No? I, en definitiva, pues, concebir una inversió social per al bé comú, no?, d'alguna manera, per part d'altres agents, com poden ser les empreses o altres institucions. No?
Parlaves... Ai, disculpa, que t'he tallat.
Sí, no, bueno, per acabar un poc les quatre línies que comentava, pues, teníem una altra que és la de cooperació al desenvolupament, que encara que en principi parega que tinga que veure poc en el que és una fundació cívica, que com dèiem ens adrecem a un àmbit més local, però des del principi que se va muntar la fundació hem estat treballant en l'àrea de la cooperació internacional i ho continuem fent perquè pues, d'alguna manera això també ens aporta coses molt interessants per a nosaltres, no? A banda de l'ajuda que nosaltres puguem oferir a altres pobles, no? en més empobrits i en necessitats de desenvolupament. Per tant, diguem que des de la nostra missió local pues, també tenim una visió global, no? I estem ajudant a altres comunitats d'altres països empobrits. No?
En quins països treballeu en aquest àmbit de la cooperació al desenvolupament?
Pues actualment estem treballant en Nicaragua i en Guatemala. En Nicaragua és un projecte de beques on estem facilitant l'accés a l'estudi de persones sense recursos i en Guatemala pues, és un projecte d'enfortiment a una associació de mestres de comunitats indígenes rurals del nord del país.
I tornant un poc, Manolo, al tema de la participació que tu comentaves com una de les vostres línies estratègiques o una de les vostres prioritats, això sembla que sempre és una qüestió, això de la participació, una tasca difícil per a les organitzacions. Quina resposta heu trobat vosaltres dins del vostre àmbit local i comarcal per part de la gent del poble o de la comarca?
Bé, pues realment és una tasca d'anar treballant dia a dia i anar poquet a poquet avançant, no? Perquè és complicat, no? Nosaltres, per exemple, una cosa que ens ha anat molt bé o que ens ha ajudat molt a poder desenvolupar aquesta tasca és el fet de que donarem aquesta transformació que deia abans a Fundació Cívica i que, per tant, en el patronat que s'integraren diferents col·lectius del poble, no? Mm-hmm. Això què ha significat? Pues que, a banda de ser un òrgan un poc de govern de la Fundació, pues el patronat també és un òrgan de participació on hi ha veus de diferents sectors del poble i que, per tant, després en aquests àmbits s'està transmitint un poc la idea d'aquest projecte i la manera en què podem col·laborar i participar conjuntament, no? Per un altre costat, pues, també estem implementant moltes activitats i molts projectes en els que busquem la col·laboració d'altres persones, no? Siguen col·laboradors professionals, siguen voluntaris, i això també suposa per nosaltres un incentiu de la participació, no? Hi ha altres associacions i altres organitzacions del poble en els que també obrim processos comuns, no? Per treballar. I bueno, pues anem avançant en aquest sentit.
I suposo que també per a promoure la participació vau organitzar un concurs de vídeo amb els instituts d'educació secundària. Ens pots contar un poquet en què ha consistit aquest concurs?
Sí, bueno, pues això està dins del marc de l'educació en valors que tenim en la Fundació i això forma part d'un projecte de cooperació al d'educació al desenvolupament, un projecte que se diu Visiones d'Educació, en el que ahir el que han pretès és entablar un diàleg virtual, en aquest cas, entre estudiants de la Comunitat Valenciana, de centres de secundària i estudiants de comunitats rurals indígenes de Guatemala, no? On també estem treballant en l'associació de mestres que deia abans. Entonces, dins d'aquest projecte i d'aquest intercanvi, on se plantegen i s'aborden diferents visions d'entendre el món i d'entendre la comunitat i d'entendre l'educació, hem plantejat un concurs d'espots publicitaris per a que d'alguna forma els alumnes dels centres educatius de la Comunitat Valenciana puguen plantejar rodant un vídeo molt curtet, a modo d'espot publicitari, pues, quina és la seva visió de l'educació, no?
Estos vídeos que comentaves estan a disposició del públic?
Sí, bueno, els vídeos estan, no tots, no? Perquè ha hagut un concurs en el que primerament s'ha fet una selecció de propostes on 30 i pico centres educatius de la Comunitat Valenciana pues, han plantejat uns guions, no? Que en uns models en uns formularis que facilitem per a fer la seva proposta de guió. I després d'un jurat de la Fundació pues, va fer un anàlisi de totes les propostes i el plantejament del concurs era que les dos finalistes pues se rodaren en mitjans professionals, no? Entonces han hagut dos centres, un en Burriana i l'altre en Betxí, en el que s'han fet el rodatge d'estos spots i s'han penjat en la pàgina web del projecte. I ahí pues s'ha obert un temps en el que la gent ha pogut votar, veure aquests vídeos i votar el que més li agradava, no? Per d'alguna forma pues que al final n'hi haguera un que fora guanyador del concurs, no? Se poden visionar estos vídeos en la web Visiones d'Educació. En el Google Visiones d'Educació ja apareix, no? I ahí pues, hi ha una secció que se diu concurs i ahí se poden veure els vídeos.
Bé, pues recomanem a tots els oients que visiten la pàgina Visiones d'Educació. I també te volíem preguntar, Manolo, perquè com saps aquest és l'espai de la plataforma del voluntariat de la Comunitat Valenciana i ens interessa especialment saber si compteu vosaltres amb el suport de persones voluntàries i quin és el valor afegit, segons la teua opinió, que aporten a l'activitat de la Fundació, si és que teniu voluntaris.
Sí, bueno, n'hi ha alguns voluntaris. Bueno, per un costat, com te deia abans, el patronat, que és una feina totalment voluntària que fan les persones, pues, en esta fundació, en la Fundació Nove Sendes, els patrons pues, són persones que també s'involucren en activitats i en els plans operatius de la Fundació, no? I per tant, pues, també funcionen com a voluntaris en aquest sentit, no? Sí. I a banda, pues, n'hi ha uns altres que participen en aportar idees i aportar projectes, involucrar-se en el seu desenvolupament, i altres, pues, que simplement acudixen a reforçar el desenvolupament d'activitats, no? Per tant, pues, sí que comptem amb alguns voluntaris i, bueno, la veritat és que per nosaltres això ens ha aportat una gran possibilitat per a poder fer més activitats, no? Sense aquesta aportació voluntària, des de luego no podrien durar avant tantes iniciatives com us plantegem, i per tant, pues, ens aporten un recurs molt valuós, no? I per un altre costat, pues, i aquest contacte personal i aquest treball en xarxa que ens permet això, pues, fa que conflueixin, pues, noves idees i que enriquisquen molt el treball de la Fundació, no? I que vagin apareixent, pues, cada vegada, pues, noves propostes més innovadores, no? I la feina dels voluntaris, o aquesta aportació dels voluntaris, en tot això és central, no? Per a nosaltres, sí.
I ara, Manolo, quins objectius teniu per al futur des de la vostra Fundació?
Bueno, pues nosaltres estem ara treballant un poc per anar involucrant a més col·lectius, no? I a més pues, diferents sectors del poble, no? En concret, pues, per exemple, ens interessa molt poder accedir a les empreses del nostre àmbit, treballar la sensibilització de la responsabilitat social en aquestes empreses i buscar fórmules en les que puguem participar en col·laboració, no? Que se puguen implementar activitats que les empreses es puguen motivar i es puguen interessar i puguen recolzar, no? És una línia de treball que hem començat ja a fer algunes accions i que volem treballar i aprofundir de cara al futur, no? Dins d'aquest àmbit estem també dissenyant un projecte que estem dient, és un programa per a persones emprenedores, que li diem el Club de Persones Emprenedores, on busquem d'alguna forma que diferents agents socials i econòmics del nostre entorn participen en facilitar eixides professionals a gent que tinga inquietuds i que tinga capacitats i plantejaments d'emprenedors, no? En la situació actual de crisi que n'hi ha, pues, pensem que és una àrea molt important el buscar solucions a nivell ocupacional per a la gent, no? És una àrea que volem incentivar molt, no?
Sí,
pues, i després, pues, bueno, continuar aprofundint en les àrees que tenim de treball i sobretot en implicar cada vegada a més gent de la comunitat, no? I és el nostre repte principal.
Pues esperem que sí, que pugueu treballar amb les persones emprenedores i amb les empreses, com és el vostre objectiu. I bé, Manolo, per anar finalitzant ja aquesta entrevista, saps que el nom del programa és Tierra de Nadie i volíem preguntar-te quina és la teua terra de ningú o tu tierra de nadie, quina seria?
Bueno, pues jo diria un poc que seria com una societat o una comunitat on hi haguera una convivència harmònica entre les persones, no? On els valors foren els de la solidaritat i la cooperació, no? I les persones, pues, trobaren els seus camins de desenvolupament personal i de participació en la vida de la comunitat. D'alguna forma, pues, que realment fora un àmbit d'autèntica democràcia participativa i que aportara a un desenvolupament harmònic i sostenible de la comunitat, no? Això podria ser aquesta tierra de nadie.
Bé, pues moltes gràcies, Manolo. A mi m'ha semblat molt interessant. Crec que no havien tingut ninguna fundació cívica així en el programa i és una forma molt, molt innovadora d'integrar a tota la comunitat en la transformació de la societat. Te donem les gràcies per estar així en Tierra de Nadie i vos desitgem molta sort en el vostre treball.
Bueno, pues moltes gràcies a vosaltres i encantat d'haver compartit este ratet.
Gràcies.
Gràcies. Adeu.
Molt bé, adeu. Gràcies.
Y qué mejor forma para despedir a Manolo Piquer de la Fundación Nuevas Sendas que hacerlo con una canción, y en esta ocasión hemos escogido el tema Night Like This de Caro Emerald.
From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over softly. 102.5, Valencia.
Hola, soc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. Segons un estudi de mobilitat realitzat per la Universitat Politècnica de València, els cotxes que venen al campus estan ocupats en la seva majoria sols per el conductor. Ocupa el teu cotxe a tope, ahorraràs combustible.
medioambiente@upvnet.upv.es.
Atención, atención. Pasajeros con destino a la felicidad, embarquen en la 102.5 de la FM o en radio.upv.es a las 8 de la mañana los jueves y domingos a las 4 y media de la tarde.
No pierdas la estela de nuestro tren con destino a la felicidad. Pasajeros de la felicidad. Jueves de 8 de la mañana, domingos 4 y media de la tarde en UPV Radio. Que no te lo cuenten.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Innovadora. UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Después de esta pausa musical, continuamos en la 102.5 de la FM y en radio.upv.es. Llega el momento de conocer la última actualidad del tercer sector y del voluntariado. Arranca la sección Noticias de Tierra de Nadie. En medio de noticias de rescates y especulación con alimentos, un rayo de luz. Las Olimpiadas en Londres serán un poco más justas. Se servirá café, té, chocolate, azúcar, plátanos, vino y naranjas de comercio justo. Un apoyo relevante para productores y trabajadores en los países del sur. Los organizadores estiman que durante las Olimpiadas 2012 en Londres se consumirán aproximadamente unos 10 millones de plátanos de las Islas Windward y de Sudamérica. Además, se servirán 7 millones y medio de tazas de café, se beberán 14 millones de cafés con el sello Fairtrade y 10 millones de sobres de azúcar moreno procedentes de Belice endulzarán bebidas y postres. Para los productores y trabajadores, los países en vías de desarrollo que trabajan con Fairtrade, estas cifras no solo suponen poder vender sus productos a un precio justo y sostenible, sino que además el ingreso de unos 125.000 euros en concepto de Premium Fairtrade. Este Premium es un plus que se destinará a proyectos sociales como la construcción de colegios, zonas deportivas, sistemas de agua potable o recursos sanitarios y a proyectos de desarrollo del negocio. Es una noticia de Canal Solidario.
Vamos con otra noticia también de Canal Solidario. Las ONGs son un caldo de cultivo para ideas innovadoras y de emprendimiento. La transición a un modelo de gestión más dinámico y adaptado a las necesidades actuales lleva tiempo, pero es necesario. Si bien las ONGs seguirán siendo lo que es, el modelo anterior está agotado. El terremoto de la crisis ha derrumbado los débiles cimientos de las ONGs en nuestro país. Total dependencia de la financiación pública, ausencia de planificación estratégica, planes de comunicación y marketing vinculados a la justificación de subvenciones, ausencia de un modelo de negocio, incapacidad de generar liderazgo y el talento de los recursos humanos y desconocimiento de herramientas para la búsqueda de financiación. El emprendimiento social, en tanto que actitud, contiene varios elementos como liderazgo individual o grupal, motivación por temáticas sociales, capacidad de identificar problemáticas e idear soluciones combinando innovación, captación de fondos y oportunidad.
La Universidad de Salamanca lanza la campaña en Twitter Ideas para mejorar el mundo. Dentro del interés de la Universidad de Salamanca por promover acciones que contribuyan al desarrollo del entorno socioeconómico y la mejora y reconocimiento de aquellas personas cuya labor ha sido ejemplar, la institución académica salmantina ha puesto en marcha una campaña que complementa las acciones realizadas hasta el momento para promover la candidatura a Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012 de Federico Mayor Zaragoza, doctor honoris causa por el Estudio Salmantino. Así, en colaboración con el presidente de la Fundación Cultura de Paz y exdirector general de la UNESCO, pretende animar a los jóvenes a aportar sus ideas para mejorar el mundo. A través de esta acción se dará la posibilidad, principalmente a jóvenes, de proponer a través de las redes sociales sus ideas para mejorar la sociedad, con el hashtag de Twitter 5 ideas para cambiar el mundo. Entre todas las ideas se seleccionarán las 5 más relevantes, cuyos autores tendrán la oportunidad de presentarlas personalmente a Federico Mayor Zaragoza, quien la valorará y ofrecerá su experiencia personal en su desarrollo en un acto que servirá para dar difusión a estas propuestas. Además, todas las ideas seleccionadas formarán parte de una muestra digital.
Una representación de una banda de cámara de Montreuil perteneciente a la Federación de Centros de Música Autorizada y Conservatorios Municipales de la Comunidad Valenciana se unió la semana pasada de forma improvisada a los representantes de la Coordinadora de Profesorat Interí a las puertas de la Consellería de Educación, en protesta por los recortes e impagos que también ponen en jaque la formación musical. Y como si se tratara de una reivindicación conjunta en defensa de la educación de calidad, esta representación musical improvisó un concierto arropado por ambas plataformas que lanzaban dos mensajes claros: sí a la educación musical y a un finançament sostenible y per un ensenyament públic de qualitat. Este colectivo denuncia que el Consell haya cesado por decreto a todo el profesorado interino el 30 de junio, lo que se ha traducido en un incremento del paro. En su opinión, todos los recortes se traducirán a la reducción de grupos en todas las etapas educativas y de horas de profesorado, lo que implicará a su vez que miles de interinos no puedan conseguir vacante el curso que viene. A todo esto suman la supresión de grupos y programas de atención a la diversidad y de atención compensatoria y la no sustitución de bajas, entre otras consecuencias. Esta ha sido una noticia de VLC Social. Con esta noticia cerramos la sección y antes de pasar a nuestra agenda escuchamos el tema Alegría de Obrin Paz.
Les carnes toltes a les nits de Benimaclet i ballem entre feres salvatges i heretges com plenes carrers i fem volar la vida quan la plaça esclata a cantar i som un riu de goles que entonen feroces cançons d'alegria i combat perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar que la vida és coratge i alegria. Si cantem, si cantem mai morirem. Asseguts als portals i a la cara marcada alegria cansada al sol del demà i sentim que la vida és com un vaixell que se'n va cap a noves batalles que esperen lliurar amb l'orgull dels herois quotidians perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar que la vida és coratge i alegria quan a l'aire un brindis del demà perquè avui desafiem la por que el poble que canta mai no mor amb un espunt i amb un desil·lusions ens si cantem, si cantem mai morirem.
No. 102.5, Valencia.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
...102.5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota.
Hola, soy Irene Sansano, del Área de Medio Ambiente de la Universitat Politécnica de Valencia. Con todo el vidrio que recogimos durante el año 2010, se puede mantener encendida una bombilla de 100 vatios durante 17 años.
medioambiente@upvnet.upv.es.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Regresamos en la Universidad Politécnica de Valencia Radio y lo hacemos con interesantes propuestas para que puedas disfrutar de tu tiempo libre al tiempo que participas de alguna manera con una causa solidaria. Abrimos ya la agenda de Tierra de Nadie. Mañana, día 19 de julio, comienza en Alicante Percusom, un festival de ritmos. Este es, ante todo, un lugar de encuentros cuyo objetivo es pasar 3 días junto al Mediterráneo haciendo música. Es un festival abierto a los miembros de los blocos, batucadas y demás percusionistas, un lugar donde aprender y compartir conocimientos musicales. El festival, que durará hasta el 21 de julio, está estructurado en 3 bloques, talleres y masterclass donde aprender, zonas de encuentro y exhibición donde compartir y conciertos, jams y desfile donde disfrutar. Puedes inscribirte a través de la web www.sovint.org/percusom. www.sovint.org/percusom.
La crisis alimentaria alcanzará su punto más alto en los meses de julio y agosto, que se presentan dramáticos para 18,7 millones de habitantes de Mali, Mauritania, Senegal, Burkina Faso, Níger, Chad y el norte de Nigeria, según un análisis elaborado por Acción contra el Hambre. Estas regiones han agotado sus reservas y sus fuerzas, además de sufrir conflictos y tener una previsión de lluvias poco alentadora. A pesar del panorama dramático para los próximos meses, Acción contra el Hambre y otras organizaciones han conseguido paliar los daños y rebajar el número de afectados en estos países, luchando contra la desnutrición infantil y el reparto de alimentos entre los habitantes más vulnerables, los programas de dinero por trabajo y los proyectos de agua y saneamiento con la construcción de pozos y letrinas. Si compartes los objetivos de Acción contra el Hambre, colabora con ellos. Puedes entrar en contacto a través de su página web www.accioncontralhambre.org. www.accioncontralhambre.org.
Abay estrena concurso de relatos. Tras el éxito del concurso del año pasado, han decidido poner en marcha uno nuevo, aunque esta vez con una temática diferente. Este concurso se llama Te cuento Etiopía y lo único que necesitas para participar es enviar un relato que haga sentir y vivir Etiopía. No necesariamente has tenido que estar allí, sirve cualquier relato, aunque sea imaginario. Solo has de tener pasión por Etiopía para transmitirla. Este concurso es largo, no se sabrán los ganadores hasta el 11 de marzo de 2013. Ya que se pretende recoger muchos relatos de calidad para poder publicar un libro que se titule como el concurso, Te cuento Etiopía. Para participar puedes consultar las bases y los premios que se otorgarán en la página web www.abayetiopia.org. www.abayetiopia.org.
Y si lo que te apetece este verano es realizar una visita cultural, ya puedes acudir a la exposición titulada Utopías Posibles, Objetivos de Desarrollo del Milenio, que permanecerá hasta el 16 de septiembre en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, en el IBAM. Esta muestra pretende explicar en qué consisten los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015 y radiografiar el estado del proceso de consecución de los mismos y los avances logrados desde su génesis en el año 2000, identificar las luces y las sombras de la labor realizada al objetivo de contribuir al debate internacional abierto en torno a dichas metas. Esta exposición es un proyecto para el IBAM concebido por Le Monde Diplomatique y la Fundación Mondiplo, con la colaboración de la Oficina de Información de la FAO para España y la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas.
UPB Radio, 102.5.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio. Sé parte activa en una de las más de 300 entidades, miembros de la Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.
Conócenos en www.dalevaloratusideas.org o llámanos al 96 33 127 44.
No lo dudes, si eres dinámico y quieres dar sentido a tus valores ciudadanos como voluntario, ¡muévete!
Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.
El valor de tus ideas.
Cercana.
UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Y como siempre, hay ONGs que necesitan la colaboración de personas como tú. Si quieres participar y ser voluntario o voluntaria, aquí llega nuestra bolsa de voluntariado. ANAR, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Lorta Nord, necesita ayuda para configurar algunos de los ordenadores que tienen a disposición de los usuarios de la asociación. El uso del ordenador es fundamental para los usuarios, ya que el objetivo de este uso es principalmente terapéutico. El deterioro cognitivo es común en sujetos que han tenido problemas de consumo, lo que conlleva dificultades en la memoria, orientación espacial y capacidad de abstracción. Para solucionar su problema, están buscando voluntarios con titulación en informática o similar que pueda configurar los equipos. No se requiere un tiempo de permanencia y el horario es flexible, solo se emplearía el tiempo necesario para mejorar las condiciones de los ordenadores. Si quieres ayudarles, ponte en contacto con ellos a través de anar.org. anar.org.
Casa Caridad Valencia busca profesoras voluntarias para impartir una clase semanal de expresión corporal a un grupo de personas en riesgo de exclusión social. Esta actividad sería en horario de 10:30 a 12:30 de la mañana, una mañana de lunes a viernes. Se requieren personas con experiencia docente en grupos, con sensibilidad, autonomía y disponibilidad. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado y si te interesa puedes apuntarte a través de su página web www.casacaridad.com. www.casacaridad.com.
La entidad Grupo Martes necesita voluntarios que permanezcan y acompañen a residentes de una vivienda de acogida entre semana en horario de 6 a 9 de la tarde. También se valorará que los colaboradores sean capaces de organizar y participar en actividades de ocio dirigido al aire libre los fines de semana. Todas estas acciones forman parte de un programa social en el área de prevención y tratamiento de las adicciones, de la educación y desarrollo personal de jóvenes. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado. Ya puedes inscribirte a través de la dirección www.salesianos.edu/grupomartes. www.salesianos.edu/grupomartes.
¿Quieres aplicar tus conocimientos teóricos sobre publicidad y marketing en el terreno? ¿Te interesa ayudar a una asociación de jóvenes que actúa hacia otros jóvenes? Si tus respuestas son positivas, Nova Prevenció te da la oportunidad de hacerlas realidad. La asociación está buscando voluntarios o voluntarias que sean capaces de dar a conocer su asociación y de adaptarla a las necesidades de los diferentes públicos. Por ello, requiere estudiantes o licenciados en marketing, publicidad o comunicación que realicen una colaboración de forma esporádica o continua, según disponibilidad de cada uno con la organización. Si estás interesado en esta oportunidad, apúntate en www.novaprevencio.org. www.novaprevencio.org. Y de esta manera llegamos al fin del Tierra de Nadie de este miércoles 18 de julio. Hoy hemos conversado con Manolo Piquer, presidente de la Fundación Noves Sendes. Y si quieres volver a escuchar esta entrevista o no te ha dado tiempo a apuntar algún dato de nuestra agenda o de la Bolsa del Voluntariado, te invitamos a que nos escuches de nuevo el sábado a la 1:30 del mediodía o en radio.upv.es.
De cualquier forma, Tierra de Nadie vuelve el próximo miércoles, ya con el último programa de esta temporada, como siempre a las 7:30 de la tarde en la 102.5 de la FM en la zona metropolitana de Valencia y en radio.upv.es. Hasta entonces, gracias por acompañarnos y que disfrutes de lo que queda de semana. ¡Un saludo!
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.